Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5. Us parla Abel Font. Notícies. Robert Bosch no descarta encapçalar la candidatura del PDeCAT a les properes eleccions municipals i estaria disposat si es presenta per la marca Junts per Catalunya. Aquest dijous s'ha convocat a la militància per decidir si l'antiga Convergència es presenta sota Junts per Catalunya o bé s'escriuen a la marca Primàries. Bosch opta sense embuts per Junts per Catalunya. Aquest serà el tema d'obertura o és el tema destacat en l'àmbit local en un dia com avui, però repassem altres aspectes de l'actualitat local en format breu. Aspectes com aquests, sense deixar l'àmbit polític. Ha nascut Espores, un espai popular de reflexió que vol articular un projecte alternatiu de poble partint de conceptes com la sobirania popular. S'erigeixen com a grup impulsor de la CUP a l'Escala, tot i que neguen que presentar-se a les eleccions sigui ara mateix una prioritat. En l'àmbit cultural, primer ple del Portal Blau d'hivern. Cesc Freixes omplia l'Alfolí presentant el seu nou disc Festa Major, un treball més lluminós i vitalista on abandona la vessant més polititzada que havia presidit els seus discos anteriors. Aquest divendres s'ha presentat la tercera edició de la Festa de l'Esport de l'Escala, en què es reconeixia un total de 17 esportistes o clubs. Ens en farem en ressò a l'informatiu local d'avui, repassant i redestacant tots aquells premiats. En l'àmbit esportiu, centrem focus en el segon equip del CER l'Escala, que guanyava de forma claríssima 6-0 el Penyascal Gallec i manté l'esperança de salvar la categoria de divisió d'honor, la divisió de plata d'aquest esport. A l'agenda, dijous hi ha la setena lectura de textos clàssics Anna Saurí. Divendres el simposi sobre de poble a ciutat. I altres apunts són a l'agenda, a l'exposició de tots els contes de Pere Calders i les il·lustracions que es van incloure al llibre o les activitats a Empúries. Meteorològicament parlant, això ho diem en un dia marcat per la tramuntana intermitent i més núvols, sobretot a les tardes. Ara continua l'espai Alfar, aquest magazín que elaborem conjuntament en ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, Ràdio Delta de Deltebre i la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar. Avui, amb un interactiu o debat sobre el present i futur d'embarcacions amb diversos representants d'empreses de construcció naval. En la secció mediambiental es parlarà amb el col·laborador aranyenc Antoni Curto. A la secció de Dones del Mar tenim de convidada Andrea García Bravo, investigadora del CSIC. Sabrem com ha anat la subhasta del peix a la Llotja de Vilanova i la Geltrú, i a la secció de tradicions, la processó de la Candelera, a una tradició de l'Ametlla de Mar. El Far fins a les 7, de 7 a 8 al Next Vespre amb l'Ali Giné i Montse Manent. A partir de les 8 reprenem el fil local amb l'informatiu i el programa Sendes. A partir de les 9 la franja musical i a les 11 reemissions per aquest ordre del més calent a l'aigüera, l'informatiu i també la tertúlia La Plaça. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
A 5 i 4 minuts arrenquem la segona hora de programa i ho fem amb els ulls posats en un sector del qual, certament, el programa n'havíem parlat en poques ocasions, que és el sector industrial nàutic. Hem parlat de pesca, hem parlat de diversitat, hem parlat també de cogestions, hem parlat de cofradies, parlem de... Bé, de tot aquest sector moltíssimes vegades. Ens hem submergit també fent immersió en l'apartat d'esports, però hi ha tota una indústria nàutica que és molt visible perquè ocupa molta d'ella part de les zones portuàries, però atenció, molta d'ella està alguna, bueno, alguna ja està lluny de les zones portuàries, estan treballant en d'altres poblacions, que també en depèn molt del que fem en aquest país en matèria de navegació i navegabilitat. I, per tant, en volem parlar. No n'havíem fet fins ara, serà una de les qüestions que ens ocuparà aquesta hora de programa. Per tant, atenció, que parlarem de treball, de futur, d'indústria i de moltes altres coses amb convidats, alguns d'ells que ja ens esperen i que segur que tenen moltíssimes coses a dir. Mentretant, si voleu contactar amb nosaltres, ho podeu fer a través de les xarxes socials. Recordeu que tenim un concurs obert que us enduria a una illa deserta. Tenim un concurs obert i entre totes les propostes el que farem serà sortejar un àpat aquest proper divendres, el darrer tram de programa, per a dues persones. Us en donem més dades abans d'arribar a les 6. Xarxes socials, @alfarfm. Xarxes socials, @alfarfm. Aquí ho trobareu tot i podreu comunicar amb nosaltres. No m'allargo més. Donem la benvinguda a convidats, amics, col·laboradors i, com sempre, per començar aquesta hora de la tarda, parlem de cuina.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Pere Felicidad. Com sabeu, d'arrossos n'hi ha de molt tipus, però hi ha un que és molt especial, que és l'arròs negre. Té, de fet, a mans i de tractors, tanta gent que li agrada com gent que no li acaba de fer el pes. Però segur que amb la recepta que ens apropa avui el xef del restaurant Censals del Perelló, només us vindran ganes de tastar-ho. Avui cuinem un arròs negre amb xipirons, formatge parmesà i aioli de poma al forn. Descobrim-ho.
Bona tarda. Avui us proposem un arròs negre, ple de contrastos, amb la dolçor de la poma al forn, la intensitat i la potència del formatge parmesà. Això tindrem un arròs negre amb uns xipirons, formatge parmesà i un allioli que farem amb poma al forn. Els ingredients: necessitem oli d'oliva, ceba, pebrot italià, que és aquell verd llarg i prim, arròs, que podeu fer servir la varietat que esteu més acostumats a cuinar, uns xipironets frescos, tomàquet ratllat, una picadeta amb all, julivert i ametlles, tinta de calamar, un brou de peix, formatge de parmesà, i per a fer l'allioli de poma al forn necessitem els ingredients que fem servir per a un allioli tradicional: rovell d'ou, alls, sal, oli d'oliva, i li posarem també la polpa d'una poma cuita al forn. Vale? Comencem amb un bon raig d'oli. Sofregim la ceba i el pebrot italià, tot talladet a dauets petitets. Ho anem remenant i quan estigui ben doradeta la ceba és el moment de posar la tomata, que per a ratllar-la primer l'hauríem de pelar. Ho podem fer amb un pelador, ho podem fer amb aigua bullint, fent-li un tallet a la pell de la tomata, l'escaldem i després és molt fàcil de pelar-la. Després d'escaldar-la i refredar-la amb aigua i gel, se pela molt fàcil, la tallem per la meitat i li traiem les llavors. Ja només mos queda la carn de la tomata i la podem ratllar i la posem dins. El sofregit de la ceba, el pimentó i la tomata. Quan ja estigui ja sofregit, ben sofregidet, que s'evapori tota l'aigua de la tomata, llavors hi posem l'arròs. També el sofregirem junt amb les verduretes i això, i li posem la picada que han fet amb els alls, el julivert i les ametlles, un parell de cullerades. Bueno, quan estigui tot ben integrat, li posem els xipirons, que els haurem netejat, passat per aigua, per treure-li l'arena que puguem tindre, i el plastiquet, la barqueta que tenen dins els calamars. Tenim tot ja sofregit i ara li posem la tinta de calamar. Tinta de calamar que podem comprar a qualsevol súper. Bé, que estigui bé de tinta, que quedi ben negre i a més mos donarà untuositat també al plat. Dos remenades i li posem el caldo de peix. Normalment el doble de caldo que d'arròs haurem posat. ¿Vale? Sempre va bé tindre una miqueta de caldo calent a prop de la paella per anar-li afegint si fa falta durant la cocció. I una vegada acabat de coure l'arròs, ja el tenim, ja el podem emplatar. ¿Vale? Els posem en un plat per a servir-lo i quan just al moment de servir li ratllem per damunt una bona porció de formatge parmesà. ¿Vale? Ens donarà potència, que és un formatge potent, saladet. I per a contrastar amb el saladet del parmesà, Li fem un allioli amb poma al forn. Hem dit que era un allioli tradicional, amb els ingredients que fem servir normalment, però a l'hora de picar els alls, al començar de fer l'allioli, li posem la polpa, o sigui, la carn d'una poma cuita al forn, d'aquestes que fem de postres, que les coem sense el cor, amb una branqueta de canyella, suc de llimona, xorret de brandi, aigua, i això ho comem al forn. La carn d'esta poma cuita li afegim amb els alls i després ja li posem tots els ingredients que per fer l'allioli, el rovell d'ou, i el lliguem amb l'oli d'oliva. Per acompanyar l'arròs negre amb l'allioli este i el parmesà, i segur que ens queda boníssim.
Doncs ja ho sabeu, si no us agrada l'arròs negre, una recepta que segur us convidarà com a mínim a provar-lo. Demà més.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Referenciu un estudi que va fer públic a l'Associació d'Empresaris d'Indústries, Comerç i Serveis Nàutics, la ADIN, que manifestava que durant l'any 2017 Catalunya havia crescut el nombre de matriculacions d'embarcacions i per sobre d'un 20,5% aproximadament, i l'esqueix era important. Què serà el gran titular? Si llegies el gruix de la notícia i agafaves el gruix de les dades, bàsicament havia crescut sobretot per l'augment dels charters, és a dir, les empreses de lloguer d'embarcacions, que davant de la necessitat de poder oferir embarcacions als seus clients, el que havia fet havia estat, doncs, encarregar moltes embarcacions, molt de barco, molt de vaixell, molta llanxa, per mirar de poder abastir el mercat. Clar, aquesta dada a priori positiva, si te'n vas al petit, no ho és tant, perquè és evident que aquestes empreses han comprat embarcacions, el 2017 van comprar moltes embarcacions, però no en tornaran a comprar fins d'aquí 5, 6, 7, 8, 10 anys. I per tant, la indústria nàutica, la indústria que fabrica embarcacions, probablement el 2017 doncs va ser un bon any, però el 2018, el 2019, el 2020, el 2021, doncs esperen uns anys donar certes dificultats. O no? Espanya és un bon lloc per comprar embarcacions o és un mal lloc? El govern ajuda o posa... Quin moment està passant la indústria nàutica? D'això en volem parlar al llarg dels propers minuts. I per això tenim ja alguns convidats que ens poden començar a donar una idea d'en quin paràmetres ens movem. Ivan Fernández, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs avui parlem amb una empresa que des de l'any 2008 dissenya i crea vaixells híbrids. De fet, actualment compta amb la flota de iots híbrids més gran del món, amb més de 800 embarcacions. Per parlar-ne, saludem l'Artem Loginov de Greenline Hybrids. Senyor Loginov, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I ben trobat. Per tant, vostès són empresa pionera en el sector i marcant una mica el ritme, marcant una mica el camí.
Sí, en algun sentit és veritat, perquè som els primers en fabricar vaixells híbrids en sèrie, i també al dia d'avui, després de 10 anys fabricant-ho, som quasi bé els únics que encara ho fem. Van apareixent últimament les empreses que fan vaixells elèctrics, que cada vegada creixen més, però híbrids fins ara no tants.
I per què? Perquè els altres ho han deixat i vostès segueixen?
Perquè crec que per algunes drassanes, per la majoria de drassanes, és una inversió molt important no tots ho poden permetre. Nosaltres ho vam fer quan vam començar i això ens va ajudar a créixer, però no és una inversió fàcil. I és un sector que és molt tradicional i avança molt lentament, molt a poc a poc.
Malgrat això, la situació de l'empresa en nivell de ventes ve o no?
Va millorant, sí. L'últim any va millorant, sí.
Quin és el sector? Quin és el moment que està vivint el sector a Catalunya, pel que vostès perceben? És a dir, pel que fa a la venda d'embarcacions i fabricació, per tant, d'embarcacions, estem en un bon moment, tal i com explicaven aquest titular, aquestes dades, o realment estem en un moment en què hi ha una petita bombolla produïda pel canvi de tendència?
Jo crec que va millorant. La tendència és bona. Durant els últims anys ja va començar a recuperar el sector i ara creixen a poc a poc les matriculacions. I mirant també les tendències a Europa i al món, jo crec que estem en un bon punt de millora. Potser no és una explosió com diu la notícia de 20%, però sí que la tendència és positiva.
I l'embarcació que se sol matricular aquí a Catalunya, a l'estat espanyol, quin tipus d'embarcació és? Estem parlant de velers, estem parlant de lo que s'anomena mallorquines, de llanxes, de motos d'aigua. Quin tipus d'embarcació és la que se sol vendre més?
Jo crec que les matriculacions més tipus de barcos més populars o embarcacions de matriculats últimament són motos d'aigua i barcos per sota de 8 metres perquè bàsicament aquí ens castiga molt l'impost de 12% que han de pagar tots que matriculen vaixells per sobre de 8 metres.
Correcte, és a dir que aquí es nota que hi ha un impost que la resta d'Europa no tenen.
Exacte, es nota moltíssim.
Sí?
Sí. Si mirem els números és una diferència brutal. Jo crec que de totes les matriculacions la meitat serien motos d'aigua o llanxes petites i molt més de la meitat. I un petit percentatge són vaixells per sobre de 8 metres.
Correcte. Incorporo un convidat i així podem dialogar entre tots. Cristina Cantal, presenta'ns.
Doncs a la comarca de l'Alt Empordà hi trobem Construccions Navals Norfeu, que és una empresa que es dedica a construir tot tipus d'embarcacions de polièster, especialitzat sobretot en llaüts. En parlem amb en Joan Zaragoza, propietari de Construccions Navals Norfeu.
Joan Zaragoza, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sé que estava escoltant el que estàvem parlant ara amb l'Artem. Coincideix amb la visió general d'aquesta situació? És a dir, aquí, bàsicament, motos, llanxa petita i embarcacions per sota de 8 metres?
Sí, ho comparteixo, però afegiria que cada cop es ven més embarcacions a partir d'un cert nivell adquisitiu. És a dir, la classe mitja o classe mitja-baixa està desapareixent.
És a dir, ens quedem per sota de 8 metres o ens n'anem amb embarcacions molt grosses?
Es quedem entre 7,5-8, per no passar de 8 per l'impost de luxe tallat, o ja a partir de 10 metres embarcacions ja de bastant de nivell.
Correcte. Per tant, diríem que aquí qui està patint més és aquella persona que pot permetre's una embarcació, però que amb certes limitacions, per entendre. És a dir, aquí o molt caler o aquell que tira com pot.
Sí, el que està sortint perjudicat és aquell que es podia comprar una embarcació d'entre 30 i 40 mil euros. Això quasi no es ven molt poc, si no és charters o motos d'aigua, com ha dit el meu company. Però només al navegar per la costa de la Costa Brava, almenys, ho hem notat els dos últims anys, que hi ha un augment de barco iot, de barco de 10 metres, 12, 11, i una disminució del barco petit. A les cales estan plenes de iots. I el barco petit és de segona mà, que es ven molt de segona mà, però de nou quasi res.
Per tant, i li faig la mateixa pregunta que li feia amb ell, i ara els poso en comú. Bon moment o mal moment per la indústria nàutica, per la fabricació de vaixells?
A partir de 6 metres i mig, molt bon moment. Per sota aquesta eslada, doncs, si no és una llanxa o una pesca passeo, com és les multinacionals i no Benetó que rebenten preus a vegades, doncs no és competitiu.
Correcte. I li pregunto a l'Artemi, també a vostè, el client sol ser client català, espanyol, o és gent que ve de fora a comprar embarcacions i ja les deixen en ports d'aquí? Artem.
Amb la meva experiència puc dir que hi ha de tot. Diria que és molt client d'aquí, però també venen molts d'altres països d'Europa.
Joan, quina és la seva experiència?
És que clar, nosaltres quasi tot és client d'aquí. I el barco professional que fem fins a 28 metres, doncs és de nivell espanyol. Però el d'esbarjo tot és català.
Correcte. Esbarjo, bàsicament tot el client és d'aquí, eh?
Sí, és d'aquí tot. perquè clar, nosaltres fem llaüt, no fem llanxes ni cabinades.
Clar, vosaltres feu embarcació oberta. Sí. Deixeu-me que incorpori en aquesta conversa un tercer convidat. Estic parlant, aquests no construeixen vaixells, però sí fan el refit de vaixells i el manteniment. Estem parlant de la gent de Varador 2000. En aquest cas tenim en Josep Bernabéu al telèfon, que és portaveu d'aquesta empresa. Josep, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
De fet, feu refit d'embarcacions de tot tipus, fins i tot de llots de luxe. És a dir, vosaltres us heu especialitzat també en aquest tipus d'embarcacions.
Sí, mira, nosaltres... M'acabo d'incorporar a la conversa i no sé ben bé què és el que estàveu dient, però he escoltat la part final i el que sí que puc dir és que nosaltres, menys construir un barco nou, sabem fer de tot. Val? I reprenent la pregunta que em feies, doncs sí, nosaltres la veritat és que fem reparació i manteniment de tota mena de vaixells i eslores, tant de motor com de vela.
Escolta'm, en quin moment us trobeu vosaltres? És a dir, el sector de la reforma, del manteniment d'aquest tipus d'embarcacions, es troba en un bon moment o no?
A veure, sí i no. M'explico. Com tothom sap, la crisi econòmica ha afectat força al sector de la reparació i manteniment de vaixells, evidentment amb moltíssims altres sectors, però el nostre també. A partir de l'any 2015 semblava que ens estàvem recuperant, estàvem creixent de nou. Durant l'any 2016 també vam créixer, però la veritat és que a partir del darrer semestre del 2017 hi ha com una mena de petit estancament. Esperem que aquest any es torni a recuperar l'activitat a un millor nivell. De totes maneres, això és pel que fa només als darrers 3 anys, però si ho comparem amb els darrers 10 anys, evidentment estem molt millor que a principis d'aquesta dècada.
Artem, anaves fent que sí amb el cap. Vosaltres també us trobeu en aquesta situació? És molt millor que ara fa 10 anys?
Bueno, no, nosaltres com Contrasant només portem 10 anys al mercat, per tant no puc fer grans comparacions, però sí, i crec que el sector va amb una dinàmica positiva i sobretot ara s'incorporen noves tecnologies. Pues una de les quines que nosaltres oferim també.
Joan, per tant, sembla que les expectatives són bones. Són bones perquè vostès estan fent un esforç de contenció, perquè realment comença a haver més diners a les butxaques dels consumidors, perquè l'administració està ajudant a que hi hagi més embarcacions. Per què?
L'administració no ajuda.
L'administració no ajuda.
Al contrari. Almenys en el nostre sector. Però bueno, és millor que fa 10 anys, i tant. Perquè fa 10 anys quasi no existia. Perquè la crisi en el sector de les embarcacions, el sector nàutic en general, va atacar molt fort. Però bueno, ara sí, portem 2-3 anys per rendiment i sembla que no para. Doncs clar, és que nosaltres toquem un producte no gaire ampli. Toquem llaguts i barco a unitat de professional.
Clar.
I ens entra un barco de professional i tenim feina un any i mig.
Entenc.
Però, i de llaguts, doncs, anem venent de 2-3 a l'any. Ara hem fet un model nou de 6 metres i fem un de 7 i mig. I és el que anem resistint, així.
Josep, l'administració no ajuda en aquest sector?
Home, la veritat és que l'administració podria ajudar molt més del que ho fa, perquè la veritat és que ens colla bastant i la nostra activitat, la veritat, entre la crisi i de més, si l'administració posés una miqueta més de la seva part, probablement aniríem encara una mica millor.
Parlem, Artem, o Joan, o Josep, a qui vulgui, parlem de menys impostos, per exemple, impostos que són específics de l'estat espanyol, com el de matriculació, per exemple, supressió d'aquest impost, parlem d'amarradors més econòmics i, per tant, més a l'abast de la gent i que això fomenti la compra d'embarcacions. Parlem d'aquestes mesures?
Parlem d'aquestes mesures i parlem també dels impostos que apliquen directament per ocupació d'espai a les empreses. El tema de cànons i de més, la veritat és que l'administració de vegades sembla que només tingui oberta la caixa registradora, no? I després no dona facilitats per altres coses.
Clar, vostès són unes empreses que ocupen molt espai per el tipus de producte que fan, ocupen una quantitat d'espai brutal i paguen per l'espai que ocupen, per tant paguen molts impostos.
Paguem moltíssims impostos.
Correcte. Faig una cosa, jo ara ahir 27 m'haig d'aturar, en tot cas, Josep, t'acomiado, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Joan, em quedo amb vostè i em quedo amb l'Artem, amb vostè uns minuts i amb l'Artem seguirem. Digues, Josep.
Si em permets,
sí.
El que sí que m'agradaria dir-vos,
sí,
és que nosaltres hem estat una de les empreses de Repar amb Refit pioneres a Catalunya. De fet, enguany commemorarem celebrarem el 35 aniversari de la fundació de l'empresa.
Sí.
I podem dir amb,
Josep,
amb orgull,
t'haig d'aturar, espera't un moment.
Ràdio L'Escala,
la xarxa. Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com. Voleu conèixer un projecte educatiu diferent de tot el que heu vist fins ara?
Veniu a la jornada de portes obertes Montessori Palau Montgrí el diumenge 10 de febrer.
Una oportunitat única per veure com són les aules Montessori de 0 a 6 anys, els materials i les metodologies que promouen la iniciativa, l'autonomia i la creativitat.
El diumenge 10 de febrer us esperem a partir de 11:45 del matí i fins a 14:45 de la tarda. Per poder assistir-hi, cal fer la inscripció a montessoripalaumontgrí.com.
L'Auditori Teatre de Torroella de Montgrí us presenta el cicle Grans Orquestres. Dissabte 2 de febrer, concert amb la principal de la Bisbal, serenata.cat. Dissabte 23 de març, l'Orquestra Metropol, concert català de Festa Major 2.0. Un petit homenatge a les grans orquestres històriques del nostre país. I per gaudir d'aquests concerts us oferim el paquet Orquestres, que inclou els dos concerts per només 24 euros. Recordeu, paquet Orquestres a l'Auditori Teatre Espaiter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat, amb el suport de Federòptics Elisabet.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
En punt, 6:15, Josep Bernabéu, sé que t'he tallat la frase, disculpa, però aquí t'estàvem de parar. Què volies acabar de dir-nos?
Hola, bona tarda de nou. Escolta, no, us estava dient això, que enguany celebrem el 35è aniversari de la creació de Maradó 2000, i que podem dir amb orgull que som una de les poques empreses que queden al país amb capital 100% català, no? I que al llarg de l'any us anirem informant de diverses novetats que tenim preparades amb motiu del 35 aniversari.
I que molts anys duri. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. Parlant de la indústria nàutica, per cert, una indústria nàutica que ha fet un esforç per tecnificar-se i per millorar, no només en els processos, sinó també en les pròpies embarcacions. No? És a dir, els vaixells d'avui en dia no tenen massa a veure amb els vaixells d'abans.
Sí, va avançant bastant la tecnologia durant les últimes dècades. Els materials són diferents avui en dia que fa 10 anys. Les tecnologies són també diferents, hi ha produccions molt més precises i materials molt més que duren més, i també ara tenim més tecnologies. Podem veure l'exemple de l'indústria automòbil, que avança més ràpidament. Doncs totes aquestes tecnologies també arriben al sector del vaixell, com les bateries, com també, bueno, això no és de l'automòbil, però les plaques solars, que cada vegada són més eficients, i també els motors. Els motors dièsel avancen bastant, i també cada vegada més s'incorporen els motors elèctrics e híbrids, que són tecnologies que avancen molt ràpidament, i el mercat va creixent, va canviant.
Joan, en el vostre cas, els aguts, també la cosa ha anat millorant o estem fent com abans?
Bueno, anem millorant més amb la distribució del barco en si que no pas amb els materials, perquè no fem ni híbrids ni elèctrics. Sí que porten motors electrònics que ara permeten fins a 150 cavalls amb un lleuet, que sempre acostumats a fer 8, 10 nucs, ara en podem fer 23, i navegue com un lleuet, no com una llança que va fotent cop. És la novetat nostra, perquè el barco en si, com que no fem molts híbrids com aquest senyor ni elèctric, doncs les millores són del motor i del disseny del barco, sí.
Correcte. Però qui vol un llagut pot seguir navegant com un llagut a més velocitat, eh?
Sí. Estem fent un model que tant és més anar a 40 cavalls i anar com sempre, com que el que li ha del llagut navegar com un llagut o vol anar a 20 nucs.
Correcte.
I li permet posar 110, 150 cavalls.
Doncs escolta'm, llarga vida, eh? I tant de bo hi hagi bones perspectives de negoci, Joan. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres.
Vida't, fins després. A reveure. Parlant de la indústria nàutica, hi ha exemples d'empreses que han tingut un sotrac important i que, malgrat el sotrac, se'n surten i busquen una segona oportunitat. Hi ha unes drassanes, ara en Josep Bernabéu de Veradora ens parlava de 35 anys de història. Doncs ara parlem amb una empresa que té més de 100 anys d'història. Porta més de 100 anys fent vaixells, i ara fa uns mesos va tenir un incendi, un sotrac important, que segurament en un altre sector o en una altra empresa hagués suposat el tancament definitiu de la indústria, i en canvi podem anunciar que d'aquí una setmana, dues, en uns dies, tornarà a obrir. Estem parlant de Drassanes Nicolau, a Sant Carles de la Ràpita. Miquel Nicolau, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
Doncs parlant de la indústria nàutica, estem aquí amb l'Arten Loginov, ja ho diré bé, que és de responsable de Greenland Yachts. Estem parlant hem parlat amb la gent de Varador, hem parlat amb la gent de Construccions Navals Norfeu. No sé si s'ha tallat la comunicació, sí, ho està explicant a ningú, ja ho tornaré a explicar després. Escolta'm, de fet fa poques setmanes parlàvem d'energia aquí en el programa, de motors elèctrics, i des de la Universitat Politècnica de Catalunya coincidíem bastant en dir que el futur de la nàutica passa pels motors híbrids. No híbrids per moure el barco, sinó híbrids per generar electricitat, és a dir, motor d'explosió que generi electricitat perquè el motor elèctric mogui el barco. Si m'explico bé. Coincideixes o no?
Sí, de fet, molts creuers, per exemple, ja funcionen així.
Perquè deien que les bateries no donen suficient com per tenir prou autonomia i que, en canvi, el motor d'explosió, amb molt poc consum, pot generar molta electricitat perquè l'elèctric mogui el barco.
Si parlem del vaixell comercial, sí, tens raó, però si parlem d'un vaixell d'esbarjo, jo diria que cada vegada més, i aquest any, per exemple, ja podem veure vaixells que donen 100 milles d'autonomia amb un motor 100% elèctric i amb les bateries que hi ha avui, i per moltíssims usuaris de vaixells d'esbarjo, això és més que suficient. Fer 100 milles a un dia, no tothom ho fa.
Hi ha consciència, és a dir, entre la gent que compra vaixells a Catalunya, hi ha aquesta consciència de sostenibilitat o anem a lo de tota la vida i que és motor d'explosió i que ens mereixin poc?
Jo crec que cada vegada hi ha més consciència, intentem promoure el tema, intentem educar la gent, explicar com funciona, que és fiable, que ja estem al moment que es pot fiar amb aquesta tecnologia igual que la tecnologia de sempre, el dièsel o gasolina, i crec que sí.
I a l'hora de comprar un vaixell, què és el que ens fa decantar un tipus de vaixell o un altre? És a dir, anem amb la idea clara o al final sou vosaltres els que ens acabeu d'alguna manera recomanant?
Jo crec que cada vegada que una persona compra un vaixell compara moltíssimes opcions i compara moltíssimes marques, que el mercat nàutic és molt divers i hi ha moltes propostes. Nosaltres aquí el que podem oferir és, a part de més sostenibilitat i doncs, una solució més ecològica, és també menys consum, que moltíssims vaixells consumeixen una quantitat de combustible enorme. Nosaltres aquí, tant amb híbrids, que consumeixen molt menys, com a elèctrics, si no consumeixen res, oferim una proposta diferent.
Parlaves de la diferència entre els impostos a nivell europeu dels impostos a l'estat espanyol, és el nivell impositiu. També de preu dels amarradors, no? Aquí també hi ha un problema amb això.
Sí, el que veig jo és que aquí castiga moltíssim l'impost de 12% que aplica a tots els vaixells nous venuts a partir de 8 metres d'eslora, i això, com si comparem amb altres països d'Europa, quasi no existeix. Existeix un impost de matriculació, però és molt, molt més simbòlic. I també puc donar un exemple així sí? breu d'experiència dels Estats Units, que als anys 90 van implantar un impost similar de 10%, i doncs, tenien els seus números, a veure quan podem recuperar d'aquests impostos de les vendes actuals, però el que va passar és que les vendes van caure moltíssim, molts negocis van tancar, moltes drassanes familiars que portaven dècades construint van tenir que tancar, i després de 2 anys d'això van cancel·lar l'impost.
Correcte, és a dir que aquí un dia o altre va baixant del burro, no?
Això esperem, però ja portem anys esperant.
Vosaltres, de fet, sou importadors, és a dir, el que feu és fabricar vaixells a
Eslovènia.
A Eslovènia, i els porteu, perquè us és més beneficiós fer això, és a dir, portar el vaixell cap aquí que muntar una nau a la nostra zona, o a la nostra, com dic, Catalunya, parlo França o parlo València, no tal perquè sigui Catalunya.
Muntar una producció pròpia és, no és fàcil, és una inversió molt, molt bèstia, per tant, amb les capacitats que tenim a Eslovènia podem exportar a tot el món. Bueno, nosaltres aquí com a importadors, de fet, aquest any també començarem a treballar amb altres drassanes que fan vaixells elèctrics d'altres països també.
Correcte. Doncs aquest és el present, de fet, de la indústria nàutica al nostre país. És un present, pel que percebo, millor que fa 5 anys, no? És a dir, estem millor que no pas fa uns anys, però pitjor que abans de la crisi, per entendre'ns. Bueno, vosaltres no ho sabeu, però pel que han dit els altres companys, pitjor que abans de la crisi. Per on creus que passa el futur? És a dir, quina és l'aposta de futur? L'aposta de futur és el veler, és la moto, és la llanxa fora borda, per on passaran els gustos dels consumidors? Això dels charters que ens estan venent des de les administracions, realment serà així? És a dir, al final la gent s'acabarà traient el barco de sobre per llogar-lo quan el necessiti, o sou escèptics amb aquesta realitat?
Jo crec que sí, d'alguna manera també és la tendència, com a molts altres sectors, que, com el sector de cotxes, moltes vegades, per exemple, també una persona pot preferir no tenir un cotxe a la seva propietat i llogar-ho per hores o per dies, i igual podria passar amb el sector de barcos, que moltes, molts clients podrien navegar més d'un parell de setmanes a l'any. Per tant, pot ser charter, jo crec que sí, és una bona aposta i anirà creixent.
A resta d'Europa també van amb charters o això no tant?
Bueno, aquí tenim Mallorca, que com una zona molt potent de charter, és una de les zones de charter d'Europa principals. Per tant, tota Europa realment està a Mallorca o al Mar Adriàtic, per exemple, hi ha zones, per tant...
Allà és una mica el que ens marcarà el camí. Ja parlem amb el Miquel Nicolau més endavant, perquè sembla que estava de viatge i la connexió és molt complicada. Artem, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Molta sort a Green Line Yachts, líder mundial en vaixells híbrids, no?
Correcte.
En vaixells híbrids.
I a partir d'aquest any també, encara no líder, però elèctrics. Presentem tota la gamma, vam presentar la setmana passada a Düsseldorf, la gamma que oferim podem construir amb motors elèctrics 100%.
Que bo. Doncs un dia que tingueu un elèctric per aquí, ens ho feu saber i anem a visitar-lo. I ens agradarà molt explicar com són, com funcionen i com no se senten, que són motors que no s'escolten. Moltíssimes gràcies, Artem. Bona feina, que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies. Bona tarda.
Així tenim el sector.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
La tecnologia ens permet millorar els processos de producció. De fet, la tecnologia i la ciència ens ajuda a millorar en general la vida i a conèixer fins i tot indrets que d'altra banda no coneixeríem. Antoni Curto, què tal? Com estàs?
Bon dia.
Bona tarda. Bueno, bon dia.
Bon dia. Sempre, sí. El dia fins que no vingui la nit, no...
Una vegada em fumo una bronca.
Sí? Perquè, sí.
Bueno, una... els de la xarxa, perquè deia bona tarda, i el va trucar la Bruguer Jardí, que era la lingüista, i em va dir, no, bona tarda en català no existeix.
Veus?
En català és bon dia fins que sigui bona nit.
Clar.
Bona tarda és una adaptació del castellà. Diu, bueno, si dic alguna cosa a les 7 de la tarda, bon dia.
Veus?
I a les 10 de la nit, bona nit. Dic, vale, molt bé, molt bé.
Has estiu arribat, no?
Sí, també, no? Però vaig dir, bueno, passa que no m'ho he après. Escolta'm, parlem de ciència, vinga.
Continuem amb aquest minicicle que estàvem parlant de les masses. Havíem parlat de la geografia, si ens recordàvem,
sí.
I ara estàvem entrant dintre del que és el contingut del mar, que és l'aigua. Havíem parlat de les propietats físiques que té l'aigua, el fet que és gelés i tot això, ara anem a parlar. Doncs, per què l'aigua es mou?
Ah, pel vent, no?
Anem a parlar-ne.
Calla, que fem.
Una part de l'aigua sí que es mou pel vent,
sí?
Però una altra part es mou per una cosa molt més complexa.
Ah, sí?
I anem a comentar. Clar, perquè nosaltres veiem que l'aigua es mou, però no necessàriament hauria de moure's.
Ah, podria ser estàtica.
Clar.
Bueno, clar, al fons del mar no hi ha vent, i per tant, i l'aigua també es mou.
Es mou, exacte.
Hi ha corrents.
El primer que hem de tindre en compte és que l'aigua no és homogènia en tota la seva columna d'aigua que nosaltres tenim, sinó que hi ha unes diferències que són o de temperatura,
sí,
o de salinitat. I això fa que quan hi hagin aquestes diferències de temperatura i salinitat, que fa que no es barregin, al final sí que s'arriben a barrejar al cap de molts quilòmetres, però que sí que en un moment determinat tu podries tindre el que s'anomenen corrents perquè hi ha diferències de temperatura o de salinitat. Són els dos factors bàsics que fan que les masses d'aigua siguin diferents. Anem a analitzar primer el de temperatura, com és que les temperatures varien o d'això. Primer hem de recordar que hi ha tres transmissions en tot l'univers de transmissions energètiques calorífiques. Una és la radiació.
Sí.
La radiació és quan hi ha unes partícules en ona que viatgen a través de l'espai, que no hi ha contacte amb matèria, sinó que és la ona que va viatjant, que és com, per exemple, les ones infraroges. Entens?
Sí.
Doncs aquestes, per exemple, ens arriben del Sol, d'acord?
D'acord.
Doncs aquestes són unes, però també hi ha les ultraviolades, les ones curtes, de ràdio, les ones llargues, etc. No? La llum visible. Totes aquestes arriben a la Terra, no? I també a l'aigua. Llavors, hi ha un altre factor, bueno, un altre d'això de transmissió, que és la conducció, que és quan tu tens un cos calent que es toca amb un cos fred, hi ha una transmissió energètica que del més calent al més fred es passa fins que s'igualen. És a dir, fins que tots dos cossos tenen la mateixa temperatura. Això seria. I el tercer sistema de transmissió energètica calorífica és la convecció. Que normal, això només passa amb fluids, ja siguin laves o siguin, per exemple, l'aigua o altres líquids, que és quan tu escalfes un punt determinat, aquest, pel procés adiabàtic, incrementa el seu volum, fa que pugi, perquè té menys densitat, per tant s'eleva en dintre d'un mateix fluid, i després fins que es refreda i torna a caure. Quan torna a caure es torna a escalfar i llavors fa el que s'anomena un corrent de convecció. Són els tres sistemes de transmissió d'energia calorífica.
D'acord.
Molt bé. L'aigua utilitza aquests tres sistemes.
Els tres?
Els tres. Anem a parlar ara per què. El primer és el que hem dit de radiació. El sol escalfa, arriba tota la radiació calorífica i l'absorbeix l'aigua. I això fa que s'escalfi. Per tant, ja d'entrada podem entendre que l'aigua superior, és a dir, l'aigua de superfície, serà més calenta que no l'aigua de baix. Per què? Perquè haurà absorbit. I haurà absorbit dues radiacions. Una, la infraroja, que és molt poqueta la que arriba, i l'altra, la ultraviolada. L'ultraviolada i també la llum visible. Sobretot llum visible.
Que és la llum del sol.
Que és el que nosaltres fa que nosaltres puguem veure'ns. La llum visible té una qüestió molt, molt curiosa, que al ser absorbida, després es converteix, com si diguéssim, es converteix en radiació infraroja.
Val.
I això fa que la Terra, el planeta Terra, sigui més calent en la seva superfície que en alçada. És una cosa curiosa perquè la gent, quan a vegades diu, no, és que ens escalfa la infraroja, bé, en compte, una part, però el que realment ens escalfa, perquè si no, en alçada estaríem més calents que no pas en superfície.
Sí, clar.
I és una contradicció. Perquè si tu et fixes, a mesura que tu vas pujant en un pic, fa més fred. Per què? Perquè t'estàs allunyant justament de la que ha absorbit la radiació visible, la llum, i l'ha convertit en radiació infraroja.
D'acord.
És a dir, a mesura que ens allunyem de la superfície, baixa la temperatura, malgrat que siguis més a prop del Sol. Fins a un punt determinat que quan ja estàs molt a prop és la radiació infraroja, quan ja superes tota l'atmosfera, i és la radiació infraroja la que sí que t'escalfa directament.
Directament. Per això, en alçada fa més fred que a la
que en
Terra.
Superfície, va. Sí. Llavors, fixa-t'hi, doncs, que per una banda la radiació infraroja, poqueta, però també la llum visible, doncs, convertida en radiació infraroja, fa que escalfi la superfície
de la Terra.
De la Terra. Fixa-t'hi que els dies que, com per exemple ha sigut una mica avui, enterinyats, amb núvols, fa sempre més fred, perquè no t'arriba la llum visible amb tanta proporció. En canvi, la radiació infraroja és la mateixa.
Correcte. És a dir, que el canvi de temperatura es produeix perquè entra menys llum visible.
Menys llum que queda absorbida pels cossos. Llavors, clar, depèn del color, que una cosa curiosíssima. I això està poc estudiat. Per exemple, tu pensa que l'aigua té una coloració igual, però, per exemple, els microorganismes que hi ha allí poden canviar el color de l'aigua. No és el mateix que hi hagin, ja havíem parlat, d'aquells organismes que estan en superfície, com els coccolitofòrides, que són d'un color blanquinós, que reflecteixen més llum, o que n'hi hagi uns altres, com les algues vermelles, que absorbeixen més llum. Tot això és dit molt senzillament, però és molt complicat, és molt complex. El fet és que nosaltres podem dir que el Sol escalfa la superfície dels mars.
Correcte.
No? I això ho tenim.
La primera làmina, per entendre.
La primera làmina. Llavors, el que ja tenim és el segon, que aquesta, el ser absorbit, això, doncs, la Terra també escalfa pels seus costats per conducció, llavors el que produeix és una convecció als llocs on hi ha més escalfament, produirà que un cercle. És com si fos allò de les pistes aquestes sense fi, no? Que vas, que vas a una escala mecànica, que va girant,
baixa,
va girant...
Puja i baixa,
exacte, que va girant. Doncs tu ara, imagina't, no? El Golf de Mèxic és una gran caldera. Allí absorbeix, a la zona prop equatorial, doncs absorbeix gran quantitat d'energia i allí escalfa molt l'aigua. I aquesta aigua tendeix a què? Doncs a moure's.
Clar. Vale.
Llavors, i un altre punt, un punt fred, que l'aigua serà molt fred, seran els pols, perquè la quantitat de radiació que els arriba és molt poca. Per tant, allí ja tens un punt calent a la zona equatorial i un punt fred a les zones polars. Aquest és, ja seria un dels punts, perquè tu ja veus que l'aigua ja tindrà unes diferents temperatures segons el lloc on hagi estat. I això és ja el que generarà un circuit. D'acord? Aquest circuit té unes direccions determinades perquè té un moviment la Terra. Si la Terra no tingués aquest moviment, no hi hauria circuit.
Sí, com la inèrcia, mou l'aigua en un sentit.
Perquè en un moment, tu pensa d'entrada que l'aigua va, al moure'l anirà a una velocitat i la Terra amb una altra, com si diguéssim. I això, tot ell també, en el seu moment, es va movent. I això és el que s'anomena l'acceleració o la força de Coriolis. El moviment de desplaçament de les partícules líquides dintre del moviment de la Terra, del moviment de rotació de la Terra. La Terra va girant i ja totes les seves partícules a la seva vegada van girant.
Vale.
Si tu això li sumes al fet de que una massa està més escalfada que l'altra, doncs això el que tindràs són aquestes cèl·lules convectives.
Correcte, que generen corrents, no?
Generen corrents. I aquestes corrents, per exemple, en el cas de l'Atlàntic, aquesta tothom ho sap, a Islàndia, que està a tocar del cercle polar àrtic, cultiven roses. Sí, sí, sí. I pots anar allí i tu tens totes les casetes amb jardí, totes amb roses. Per què? Perquè allí, malgrat el fred que fa, doncs poden arribar a cultivar. I Groenlàndia, cosa que sembla utòpic, es diu Groenlàndia perquè vol dir Groenlàndia, és a dir, la illa verda.
Val.
I en canvi està al cercle.
A una zona on hi ha...
Tu ara vas a la mateixa latitud o més avall, a Canadà o a Rússia, i no hi ha res.
Està clar.
No es pot cultivar ni roses, ni enciam. I en canvi, a Islàndia hi ha una població vikinga de fa de 2.000 anys degut als efectes de del corrent del Golf de Mèxic que puja aigua calenta fins allà dalt.
Que fort.
Si no fos això, allí és que seria inevitable, completament inevitable, com és el nord del Canadà i el nord de tota Sibèria, que és neus perpètues i temperatures a menys 50. Això no vol dir que allí... la temperatura és freda, és freda i has d'anar en abric i això, però pots arribar, és a dir, en un hivernacle, tu allí pots cultivar i a fora, i a Cureiri i tots aquests tenen una sèrie els agrada molt les flors, i sobretot les roses. És com un esport nacional tindre el teu jardinet amb roses i cuidar-les.
I això és gràcies a la corrent del mar?
Al corrent del Golf de Mèxic, que fa que per l'acceleració de Coriolis et pugi la zona calenta i toqui tota la zona de Groenlàndia, de les costes de Groenlàndia i tota Islàndia.
Hi ha un mite, ara que parles de corrents, que és el del vaixell aquell carregat de petitos de goma. No ho saps, això?
No ho conec, a veure, digues.
Ja, hi ha imatges i tot. Es veu que va haver un vaixell carregat de petitos de goma que se n'anava dels Estats Units cap a Xina, o de Xina als Estats Units, d'una banda a l'altra, i se'n van a pique, i van quedar els petitos de goma. I deien, jo no sé si... que gràcies a aquest enfonsament s'ha pogut fer un dels estudis més rigorosos de les corrents marines, perquè, clar, els petits de goma no s'enfonsaven i, a més, eren prou resistents al sol i al mar com per poder... Bueno, hi van trobar petits de goma al Pol i a Groenlàndia i a no sé què, i gràcies a això van poder establir els corrents que hi havia. No sé si tu havies llegit això.
Jo no ho havia llegit mai. Jo ho havia llegit amb unes sondes, un treball científic, que havien posat unes sondes
amb
GPS i els anaven controlant així. Però bueno,
aquest... Mola més el dels petits de goma. No?
Per descomptat.
Van començar a trobar petits de goma.
De color groc, però ara diuen estar prohibits. Ara estan prohibits aquests.
Ah, sí?
Sí, sí, home, els petits de goma grocs.
Ah, bueno, clar, és que tal, com enganxa l'arena, anem a presó tots. És a dir, que al mar hi ha corrent, per això que m'explicaves. Hi ha més raonament o... Sí, no? Segur que hi ha més raonament.
Sí, bueno, però ja et mirava pel temps.
Sí, sí, per això. Jo no sé si valia la pena arrencar o no valia la pena arrencar.
No, només per acabar de dir això, que fins i tot el que és la costa de Noruega, que ens sortirà algun noruec que dirà, ostres, i nosaltres que també és habitable degut a això. És a dir, tu pensa que aquest corrent va per allí. I, en canvi, el corrent que baixa, que va per sota, i després també una mica també puja per la zona de Nova York, el corrent del Labrador és completament freda. És a dir, la que et baixa de dalt, és a dir, el circuit aquest...
Sí?
Clar,
fa
perquè
que,
si
clar, per un
tu puges per dalt, puges aigua calenta, és a dir, la superfície, i si la gent s'acostuma a vegades a veure mapes de corrents, normalment et posen els corrents de superfície, i veuràs que dius, hòstia, tots els corrents són calents.
Clar.
No, però és que els corrents freds van per sota.
Val. Pesa més...
Clar. Perquè és més densa l'aigua freda, és a dir, qualsevol d'això, i l'aigua calenta, que és més d'això, va per dalt. Va. Llavors, la corrent del Labrador va per sota i de quan en quan puja al costat, i per això, per exemple, Nova York, que té unes latituds semblant a Barcelona,
sí,
i també és costanera,
sí,
vull dir, com, en canvi, té unes nevades...
Bestials.
Impressionant, de metre i mig cada any, o aquest any també ha sigut... Ja comença a ser bestial, i cada any em diu, la nevada més grossa, i cada any és la nevada més grossa.
I és per la corrent del Labrador.
És corrent, que sempre, tota la costa nord-americana, pel corrent del Labrador, a l'hivern, doncs és molt freda.
Antonio Curto, moltíssimes gràcies.
Continuarem la setmana vinent.
Mira, espera que ara t'ensenyo dels petitos. Mentre fem els anuncis, ja he buscat
al
Google, ja
ho veuràs. Sí, bueno, sí, va, petitos.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. L'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí us proposa viure la màgia del Nadal amb una programació ben especial. Dimarts 1 de gener a les 7 de la tarda, concert d'any nou, valsos i polques amb l'Orquestra Terres de Marca. Diumenge 6 de gener a les 7 de la tarda, concert de Reis, Tempo d'Humore amb l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. Viviu el Nadal més màgic i musical a l'Auditori Teatre Espaiter. I per gaudir d'aquests concerts us oferim el paquet Nadal, que inclou els dos espectacles per només 26 euros. Recordeu, paquet Nadal a l'Auditori Teatre Espaiter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Ben perplexa i transparent, estarida i més conscient. No hi ha queixa, ja ho entenc. I si plora és perquè ho sent. Jo l'abraço, però no sé si fracasso. Què faré? Jo l'estimo, jo l'estimo quan fa com si res. Jo l'estimo, jo l'estimo quan em perd la fe, em perd la fe.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.